Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Començam la jornada amb la mirada posada a Colòmbia després del terratrèmol que ha sacsejat l'oest del país. El balanç de víctimes mortals ascendeix a 132 i, de moment, hi ha 570 ferits. Desenes d'edificis han col·lapsat i alguns hospitals han quedat desbordats per l'emergència. Tot mentre continua la recerca de supervivents, ara que torna a ser de nit a la zona afectada. El terratrèmol va tenir com a epicentre San José del Palmar i allà on les conseqüències han estat més devastadores és a la ciutat de Pereira. També Cali, el tercer municipi més poblat de Colòmbia, ha estat molt afectat. En aquesta primera hora d'Informatiu Matí anirem en directe fins en aquesta zona del país, connectarem amb un testimoni del terratrèmol. És dimarts, dia 11 d'agost. I avui estan pendents també del brot de xarampió detectat a Mallorca per la Conselleria de Salut i del qual se n'han confirmat 6 casos.
Cap d'ells ha estat hospitalitzat, tot i que s'esperen més contagis i la majoria dels afectats no estaven vacunats. El pacient zero va ser un turista menor que va anar a les urgències de l'Hospital de Sant Espases dia 19 de juliol.
I a un dia de l'eclipsi solar, vos explicam que les forces de seguretat desplegaran un dispositiu sense precedents a les Balears.
La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles a Mallorca. S'encarregarà de la part forana i de la mà. La Policia Nacional, per part seva, reforça els serveis de seguretat ciutadana i el control a ports i aeroports, i els bombers vigilaran, sobretot, la Serra de Tramuntana de Mallorca i Formentor.
I la festa del Muc de Sineu acaba amb un ferit, Matías Gámez, qui donava vida al dimoni ros. El Muc va ser traslladat a l'Hospital d'Inca amb un traumatisme lumbar.
L'accident va passar després d'un dels moments àlgids de la festa, la processó de l'encontre. L'home va caure d'una alçada de 2 metres en un establiment de la plaça d'Esfossar.
Malgrat l'ensurt, milers de persones varen poder gaudir de la festa que va acabar a les 9 de la nit. I avui a l'informatiu repassarem tot el que va donar de si aquesta celebració en un dia en què també parlarem dels talls d'electricitat que s'han produït aquest estiu a algunes zones de les Balears com Campastilla, Calambosc, a Menorca, recentment també a Pere Grau, a Palma. En parlarem amb el degà de Col·legi d'Enginyers de les Balears, Mateu Oliver. Uns talls que es produeixen en part per la forta calor, unes temperatures elevades que continuen encara avui a les Balears. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així es continua dominant la temperatura elevada i també la sensació de basca. De fet, aquesta matinada les mínimes han tornat a ser altes i han pujat a diversos observatoris de l'illa de Mallorca entre 1 i 3 graus. En general, la majoria d'estacions, manco la de Santorrella, han quedat per damunt dels 22 graus i destaquen novament els registres props del litoral, amb quasi 29 al port de Sóller i sense davallar dels 28 graus a Banyalbufar, al port de Palma, a Cap de Pere i també a Porto Colom. De la mateixa manera, continuarem amb màximes elevades que avui en general es mouran entre els 34 i els 38 graus, però sense avisos taronges actius. Aquests seran grocs arreu de les illes, manco al llevant de Mallorca, on el vent frenarà l'ascens de la temperatura i també continuarà aportant humitat. Bufarà de llevant i també de xaloc, ho farà fluix i ens deixarà una situació marítima més tranquil·la marcada pel marejol. Finalment, pel que fa al cel, avui s'esperen intervals de núvols mitjans i alts i no es descarta la possibilitat de que en el cas de Mallorca puguin deixar qualque precipitació dèbil durant el matí. Posteriorment es retirarien per donar pas a un cap vespre marcat pel cel estirat. Hores d'ara, la temperatura és de 28 graus a Maó, 25 a Manacor, 24 a Llucmajor i 23 a Sant Joan de Labritja.
Gràcies, Margalida. I en els esports, el Reial Mallorca torna avui a la feina Son Bibiloni per preparar l'estrena de Lliga de dissabte contra el Valladolid. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El conjunt de Luis García torna avui a la feina Son Bibiloni després d'una pretemporada amb 4 victòries i un empat. El Mallorca arriba al debut amb 8 fitxatges, però el mercat continua obert. Adrián Lisso està molt a prop de convertir-se en nou jugador vermell, mentre que Johan Mojica negocia la seva possible sortida al Getafe. Per altra banda, l'Illes Balears per al futsal arranca aquest cap de setmana la pretemporada amb un duel de luxe contra l'Sporting de Portugal que podreu seguir per IB3 Televisió. I Estella Tonrat ja és a la final del 200 metres escena de l'Europeu de París. La nedadora balear ha aconseguit el tercer millor temps de les semifinals i avui lluitarà per les medalles en una final que es presenta molt oberta. I Chuaco García Rigo és campió del món sub-16 d'ILSA 4. El regatista mallorquí del Real Club Nàutic de Palma s'ha proclamat campió del món a Aarhus, a Dinamarca, després d'imposar-se amb 332 participants.
Són ara les 7:05 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, en Cel López i Toni Sastre. Començar.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Aquesta matinada ha ascendit a 132 el balanç de víctimes mortals pel terratrèmol que va sacsejar ahir l'oest de Colòmbia. També s'han comptabilitzat 570 ferits, desenes d'edificis han col·lapsat i diversos hospitals han quedat desbordats per l'emergència. Això mentre continua la recerca de supervivents. Ara torna a ser de nit a la zona afectada. El terratrèmol va ser a primera hora del matí, hora colombiana, amb epicentre a San José del Palmar, allà on les conseqüències en Selma han estat més devastadores, però a la ciutat de Pereira, amb el Manco, 60 morts.
I també Cali ha estat molt afectat. Es tracta d'un municipi molt poblat, el tercer de Colòmbia, amb més de 2 milions d'habitants. Allà més de 5.000 habitatges han col·lapsat, com també 3 hospitals. Segons ha explicat el president Abelardo de las Priegas, des del lloc de comandament unificat, en aquests moments hi ha gairebé 200 persones desaparegudes a la ciutat de Cali.
Desde el principio de este día y desde que ocurrió la tragedia, he estado hablando con la señora gobernadora y el señor alcalde y ellos nos solicitaron rescatistas. Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos.
Les tasques de salvament continuen durant la matinada i de las Priegas ha promès l'arribada de més personal d'emergències i de prop de 1.000 agents a l'autoritat per garantir la salut pública a Cali, on ja s'han produït alguns saquejos. També el batlle de Pereira, Mauricio Salazar, ha declarat un toc de queda per evitar aquest tipus d'incidents. El terratrèmol registrat ahir a Colòmbia és el més fort que té lloc en més d'un segle en aquest país. La presidenta del govern, Marga Proens, ha expressat la seva estima i solidaritat amb el poble colombià a través de les xarxes socials, com també el suport als colombians que viuen a les Balears.
I justament ara que són les 7:07, anem en directe fins a Cali, a Colòmbia. Saludam Norbey Andrade, colombià resident a les Balears. Havia estat el president de l'Associació de Colombians aquí a les Balears i justament es troba en aquest indret, en aquesta ciutat colombiana. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días a todos y cada uno de los oyentes.
Señor Andrade, ¿cuál es la situación ahora mismo en esta zona colombiana, en Cali?
Bueno, ya el susto ha pasado. Fueron tres minutos que no se los deseo a nadie. Estaba aquí en el apartamento en el norte de Cali con mi hijo Anthony de 10 años. Ayer estábamos a unos 90 kilómetros de aquí de la capital del Valle del Cauca. Y esta mañana me levanté a hacer un café y de un momento a otro se vino este terremoto. Fueron 3 minutos que no sabe uno qué hacer. Lo único que hice fue llamar duro llamar un poco fuerte a mi hijo. Estaba dormido. Y ponernos a salvo en alguna parte que uno cree que está a salvo, pero uno realmente no está capacitado para afrontar un tema de estos en tan poco tiempo, ¿no?
Señor Andrade, ahora son las 12 de la noche en Colombia y se está aún rescatando a gente. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Sí, hace aproximadamente unas 3 horas salí a dar una vuelta en el coche con mi hijo en el sur, porque aquí yo vivo en el norte de la capital de Cali, en el norte, y fui al sur, que es donde verdaderamente está el problema, y es relativamente fuerte lo que vimos, rescatando gente, como se dice, con las manos, con las uñas, y porque los servicios de socorro o la maquinaria que realmente se necesita para esto en el momento no llega, ¿no? No llega, pero sí se está moviendo el gobierno, tanto de Cali como del Valle del Cauca, y también como el nacional, ¿no? Porque no solamente la catástrofe es aquí en Cali y el Valle del Cauca, sino en departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda, y que son el eje cafetero, y también el epicentro de este terremoto, que es el departamento del Chocó, que es uno de los departamentos más pobres que tiene Colombia.
Las noticias que nos llegan es que la situación sanitaria, de hecho, está desbordada, ¿es así?
Sí, está desbordada porque, mira, el Hospital Universitario de Cali, que es el más grande del Valle del Cauca, donde tienen los mejores aparatos para cualquier... también sufrió, ¿no? También se cayó una parte, una torre de este... Y también, pues, les tocó atender en las afueras, ¿no? En las afueras del mismo hospital están los médicos atendiendo, porque, pues, realmente la situación es fuerte y son situaciones que ocurren, ¿no? No solamente el hospital universitario, sino algunas clínicas también sufrieron problemas con este terremoto. Y la atención es complicada, pero se trabaja y se sigue trabajando con las personas heridas, y pues lamentablemente lo tienen que contar, no lo pueden contar la gente que ha fallecido.
I també continua la situació complicada a Colòmbia. Hem volgut parlar en directe sobre aquesta situació amb Norbey Andrade, que és colombià, resident a les Balears, però que en aquests moments es trobava de visita a Cali, al país. Senyor Andrade, gràcies per haver estat aquests minuts amb a la ràdio pública de les Illes Balears, a Lletra Ràdio.
Bueno, gracias a ustedes por estar pendiente y esperemos que salgamos de esta situación aquí en nuestro país.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 7:13 minuts del matí.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui també continuem pendents de l'evolució del brot de xarampió a Mallorca, que va ser detectat ahir per Salut amb 6 casos confirmats. Cap d'ells, però, ha estat hospitalitzat, tot i que s'esperen més contagis. Per evitar la propagació del virus, la conselleria ha posat en funcionament un protocol de vigilància. El pacient zero va ser un turista menor que va anar a les urgències pediàtriques de l'Hospital de Son Espases el passat 19 de juliol. Salut insisteix en la importància de la vacunació. Carme Moreno.
La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha explicat que, a més del pacient de zero, a final de juliol altres persones començaren a tenir símptomes. Segons Esteban, el brot afecta principalment a persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna. La cobertura vacunal a l'arxipèlag és molt alta, arriba al 91%. Tot i això, en els darrers 2 anys, el nombre de casos de xarampió ha augmentat de manera constant, tant en l'àmbit estatal com internacional. A les Illes, l'any passat es registraren 35 casos. Davant d'aquest escenari, Esteban ha insistit en la importància de la vacunació.
D'ahí la importància de transmitir el mensatge de la la única medida és la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
La directora general de Salut Pública ha destacat també que s'ha iniciat un rastreig de contactes estrets a través de missatges als telèfons mòbils. A més, el personal sanitari ha de fer ús de la mascareta. Esteban també ha dit que les persones contagiades han fet aïllament.
Claro, a los casos confirmados es imprescindible el aislamiento domiciliario, porque si hacemos una vida normal, pues estamos de alguna manera normal. Estamos diseminando el virus del sarampión. Los contactos, eso sí que en principio se recomienda no ir a... Pues un poco las mismas medidas COVID.
Entre les persones infectades hi ha turistes, però també residents. Una de les infeccions es va produir a la sala d'espera de les urgències, i és que el sarampió és una malaltia altament contagiosa. Aquest virus es caracteritza per l'aparició d'erupcions cutànies a la pell. Una persona és contagiosa de sarampió des de 4 dies abans de l'aparició de l'erupció fins a 4 dies després de presentar símptomes.
I avui també és notícia. L'eclipsi solar de demà, les forces de seguretat desplegaran un dispositiu sense precedents a les Balears. La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els bombers ultimen els detalls amb les darreres reunions de coordinació.
La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles a Mallorca. S'encarregarà de la part forana i de la mà. La portaveu Mari Carmen Moyà aconsella planificar la ubicació on veure l'eclipsi i seguir les indicacions dels agents.
Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no?, para evitar ese desplazamiento.
D'altra banda, la Policia Nacional reforça els serveis de seguretat ciutadana, ordre públic i el control a ports i aeroports. És l'inspector en cap, César Pardillos.
Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
I els bombers de Mallorca mantindran actius els 4 parcs de la Serra de Tramuntana i també vigilaran Formentor. El cos demana que s'eviti fer foc i que la gent que vulgui pujar a la serra ho faci preparat. El cap dels bombers de Mallorca, Xisco Bonnin.
Que no vagin a llocs que no coneixen, que siguin llocs que la gent ja conegui, que sàpiga perfectament el camí, que duguin equipament, perquè al vespre està clar que no fa molt de fred ara mateix, però que se puguin abrigar una miqueta, que si tenen un problema i s'han de quedar unes hores allà puguin quedar, que duguin aigua, que duguin menjar, que duguin frontals o que duguin llum.
El dispositiu de la policia i la Guàrdia Civil també tenen previst la presència d'unitats de paisà que controlaran les zones de gran concentració de persones per evitar furts i actes delictius.
També a Eivissa s'han donat a conèixer quines mesures es prendran i a Sant Antoni els serveis d'emergència tancaran les principals carreteres d'accés a la badia i a les platges del poble. Ana Fernández.
Per garantir la seguretat de turistes i residents, el millor és deixar el cotxe i anar caminant. Des de l'Ajuntament també adverteixen que durant unes hores la circulació per Sant Antoni pot veure's complicada i trobar-hi aparcament pot ser pràcticament impossible, ja que és un dels principals punts de l'illa per observar l'eclipsi. El tancament d'alguns carrers és una cosa que preocupa i no agrada als veïns.
No poden tancar els camins. Jo estic completament en contra. Una família que té de passar i té d'anar a casa seva no es pot trobar tancada i no poder passar.
La gente lo se va de las manos todo, todo ya hoy en día.
Els més afortunats ho veuran des de casa.
Yo, afortunadamente, vivo en una collina y lo voy a ver del techo de la terraza de mi casa.
Perquè tancaran molt i molt pronto. Nosaltres intentarem anar molt pronto i així sí que pot ser que agafem lloc.
S'espera una gran afluència de persones tant a terra com a la mà, ho explica el bus Adrián Juan.
Bastante saturado e incluso las zonas por tierra, el famoso escalo de Esmoro, todo eso va a estar discoteca, macrodiscoteca, però en la naturaleza.
Alguns venedors aprofitaran també per fer negoci.
Miércoles voy a intentar haber de vender un poco de gafas de eclipso.
Un dispositiu que preveu la possibilitat d'aplicar restriccions o desviaments a diferents punts del municipi.
I a Menorca les institucions també demanen anar previnguts davant d'aquesta cita històrica. Gemma Carrasco.
A Menorca, les principals restriccions de mobilitat arribaran a partir del capvespre. Es tancaran el trànsit alguns carrers i avingudes pròxims als punts d'afluència més elevada. L'objectiu, evitar embussos. Simón Gornés, conseller de Medi Ambient.
Que hi hagi col·lapse, especialment de cotxes, i deixar les vies lliures per tal que els cotxes d'emergència, els vehicles d'emergència, puguin tenir accés en cas que sigui necessari.
Pel que fa a la seguretat, el Consell reforça la plantilla de bombers. Més de la meitat dels efectius estaran de servei durant la jornada. Simón Gornés.
Juntament amb policia local i protecció civil, pues, formarà un contingent bastant potent per cobrir les dues bandes de Silla.
I a Ciutadella, una embarcació quedarà preparada al port Esplà de Sant Joan per intervenir en cas que sigui necessari un salvament a la mà, ja que es preveu una gran afluència d'embarcacions. A terra també es reforçarà la vigilància al castell de Sant Àgueda i a Torre d'en Galmés, on es controlarà l'accés per evitar danys a les estructures arqueològiques. Per a tothom, el Consell demana evitar desplaçaments innecessaris i, sempre que sigui possible, observar l'eclipsi des de casa. I, sobretot, recomana planificar amb temps on es vol anar i com arribar-hi, i no abandonar immediatament els punts d'observació una vegada acabi el fenomen, quan es preveu la màxima intensitat del trànsit.
I a Formentera, a la zona del Cap de Barberia, l'accés estarà restringit i només hi podran entrar les persones que puguin acreditar que han d'accedir a casa.
O podran demostrar amb documents com el DNI, el padró, rebuts o contractes. Per assistir a l'observació de l'eclipsi, l'accés serà exclusivament amb autobús o llançadora des de Sant Francesc. La tornada començarà a les 9:30 del vespre.
Per cert, que l'Associació de Consumidors Consubal adverteix la població que circulen falsificacions d'ulleres per mirar l'eclipsi. Per aquest motiu, l'entitat reclama als consumidors que les comprin en establiments de confiança com són farmàcies i òptiques. El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, diu que hi ha ulleres que han falsificat amb segell de la Unió Europea i donen una inexistent garantia de seguretat.
Sí, tenemos unas gafas que ya de entrada no llevan la marca, pues indudablemente lo primero, no utilizarla. Y lo segundo, pues denunciar al establecimiento donde se han comprado para que les autoritats lo puedan hacer público.
Els consumidors, diu, s'han de fixar que les ulleres d'observació duguin la marca de la Unió Europea. 7:22.
Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
I després de la manifestació contra la saturació turística que va plegar 2.500 persones a Sóller de dissabte, l'Ajuntament reconeix els problemes de mobilitat i d'habitatge que pateix el municipi i defensa continuar avançant amb mesures que permetin comptabilitzar la qualitat de vida dels sollerics amb una activitat turística responsable i respectuosa.
El Partit Socialista ha denunciat el que considera un fracàs del model turístic del PP a Mallorca i ha reclamat un canvi de rumb immediat. La formació denuncia carreteres saturades, dificultats creixents d'accés a l'habitatge i una oferta turística il·legal que actua, afirma, amb una impunitat alarmant. És el conseller del PSIP, Andreu Serra.
Cada vegada més lloguer vacacional il·legal, cada vegada més turistes i cada vegada més baixa protecció del que és el nostre sector econòmic principal, que és el sector turístic. Se l'estan carregant en les polítiques del PP i hem de dir basta, la ciutadania ha dit prou.
El diputat i coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, remarca que la manifestació de Sóller demostra que la població reclama un altre model econòmic per poder viure dignament a casa seva.
Reclamam un retorn a les polítiques de decreixement de places turístiques per començar l'eliminació de totes aquelles places que van ser donades gràcies a les sancions del PP, que això disminuiria unes 100.000 places turístiques, continuant amb 2x1 a l'intercanvi privat, i finalment també la compra de tota aquella oferta turística al Saleta per part del govern i la seva amortització, que reduiríem a prop de 30.000 places turístiques.
Mentrestant, el govern reivindica les polítiques de contenció que du a terme aquesta legislatura.
La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, també ha destacat la bona convivència que hi va haver durant la protesta.
Manifesten màxim respecte per aquestes manifestacions, traslladar que se va fer en un marc de convivència totalment pacífica i que el govern és molt conscient des del primer moment de que aquestes illes necessiten aturar i que no seguir cresquent i anar i posar mesures contra que pot ser en aquell moment el turisme il·legal, tota l'oferta de turisme il·legal.
Una protesta ben diferent a la manifestació de Palma, en la qual es varen registrar càrregues policials que encara s'hi investiguen.
I Neus Massanet, ja és la senadora d'Eivissa i Formentera, ha pres el relleu, com tal com estava previst el seu company eivissanc, a Juanjo Ferrer. Això després que s'han assolit grans fites, com la consecució d'un senador propi per a Formentera, Regina Mayans.
Dia 23 de juliol, Neus Massanet va assumir el càrrec de senadora per les Pitiuses.
L'acord que es va establir quan hi va haver les eleccions del 2023 va ser que els tres primers anys serien Juanjo, i després, l'últim any de legislatura, seria jo mateixa.
Serà la darrera per amb dues illes, ja que a partir de les properes eleccions cada illa tindrà el seu senador propi. Una fita que s'ha assolit durant aquesta legislatura.
Una de les fites històriques que s'ha aconseguit és el senador o la senadora per Formentera a partir de les pròximes eleccions.
La seva intenció és continuar treballant per combatre grans problemàtiques com l'habitatge, la insularitat o la migració.
Un dels temes era declarar zones tensionades per poder aplicar la legislació de l'Estat, cosa que el govern balear, malauradament, encara no ha permès. Per tant, crec que és un dels punts que s'ha de continuar lluitant per poder aconseguir-ho. No? Un altre tema seria, per exemple, tot el tema d'immigració. Sabem que és una situació complexa, s'ha de demanar responsabilitats a cada administració, però sí que és veritat que hi ha d'haver, sobretot, coordinació entre administracions.
Un nou repte que Massanet afronta amb ganes i responsabilitat.
I fregam les 7:27 minuts, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa, començant per l'editada a les Illes. Cristina, avui les portades se centren en diversos temes, en el dispositiu de l'eclipsi, ara també ho explicàvem durant l'informatiu, en el brot de xarampió a Mallorca, mentre que la imatge d'avui és per al MUC, que va tenyir Sineu de rosa.
Així és, l'última hora destaca el desplegament històric de seguretat per terra, mar i aire durant l'eclipsi. Diuen que arriba el dia D, expliquen que la Guàrdia Civil prepara un operatiu sense precedents amb controls per evitar que les bandes criminals no aprofitin la conjuntura per delinquir. La imatge de portada en aquest cas és per la neofesta del MUC a Sineu, i en petit destaquen el terratrèmol a Colòmbia, que ja ha deixat més de 100 morts. Per altra banda, Diario de Mallorca dedica el titular de portada al brot de xarampió a Mallorca, que deixa 6 casos i del que s'esperen més afectats. El cas inicial és un menor estranger d'un país europeu que van a urgències de Son Espases el 19 de juliol passat. La imatge també és pel MUC de Sineu i destaquen que va ser una jornada marcada per la festa, les crítiques a la massificació i la retirada del MUC per una caiguda.
I pel que fa als digitals, avui destaquen temes ben diversos.
Mallorca Diari obre també l'operatiu que es prepara per a l'eclipsi de demà. Asseguren que la Guàrdia Civil implementarà un extens dispositiu de seguretat. L'Ara Balears parla també de l'eclipsi, però centra part de la portada en educació i més concretament sobre el nou decret de concerts que diuen encén la comunitat educativa. Es posen que l'ESTEI, l'Assemblea de Docents Alternativa i l'oposició denuncien que el nou marc blinda durant 10 anys la xarxa concertada mentre la pública continua amb mancances de recursos i planificació. A Eivissa, el periòdico Obri amb Habitatge titula que les patronals eivissenques donen suport al Consell per demanar anys de padró per accedir a habitatges, mentre que el diari destaca una macrofesta privada a la Pedrera de Sant Antoni, que asseguren els organitzadors, una de les agències més elitistes dels Estats Units, han pagat només 200 euros per utilitzar aquest solar municipal. I el Menorca dedica el seu tema a la crisi de l'aigua, expliquen que els pous de Menorca cada vegada són més salats.
I avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò del terratrèmol a Colòmbia.
El País destaca el terratrèmol que deixa al manco 130 morts i 570 ferits i diu que els Estats Units destinen 15 milions i mig de dòlars per l'emergència. El Mundo, per la seva banda, també parla del sisme a Colòmbia. Expliquen que el país ha declarat l'emergència nacional i que els hospitals de Cali estan desbordats. ABC, per part seva, centra bona part de la portada en aquesta qüestió. Diu que el recentment nomenat president, Abelardo de la Espirella, s'enfrenta a la seva primera crisi humanitària després de 48 hores d'accedir en el poder. Mentrestant, per altra banda, La Vanguardia comparteix un vídeo on es veu com tremola a l'aeroport de Pereira. Expliquen que 7 aeròdroms del país ha tancat les seves operacions pels danys registrats a les terminals.
I també és el més destacat avui de la premsa editada a l'Estat. Segons per les 7:30 del dematí. I repassem els principals titulars. Al Manco, 132 persones han mort a causa del terratrèmol a l'oest de Colòmbia, milers d'habitatges han col·lapsat i alguns hospitals han quedat desbordats per l'emergència.
Tot mentre continua la recerca de supervivents, ara que torna a ser de nit a la zona afectada. Allà on les conseqüències han estat més devastadores és a la ciutat de Pereira, amb el Manco 60 morts. També Cali, tercer municipi més poblat de Colòmbia, ha estat molt afectat.
A Cali precisament era en el moment del terratrèmol el colombià resident a Mallorca, Norbey Andrade, en puc parlar amb ell en directe fa només uns minuts.
De un moment a otro se vino este terremoto. Fueron 3 minutos que no sabe uno qué hacer. Lo único que hice fue llamar un poco fuerte a mi hijo. Estaba dormido y ponernos a salvo.
I avui també estan pendents del brot de xarampió detectat a Mallorca per la Conselleria de Salut i del qual se n'han confirmat 6 casos.
Cap d'ells ha estat hospitalitzat, tot i que s'esperen més contagis i la majoria dels afectats no estaven vacunats. El pacient zero va ser un turista menor que va anar a les urgències de l'Hospital de Sant Espases dia 19 de juliol.
I un dia de l'eclipsi solar, vos explicant que les forces de seguretat desplegaran un dispositiu sense precedents a les Balears.
La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles a Mallorca. S'encarregarà de la part forana i de la mà. La Policia Nacional, per part seva, reforça els serveis de seguretat ciutadana i el control a ports i aeroports, i els bombers vigilaran sobretot la serra de Tramuntana de Mallorca i Formentor.
I els controls fronterers amb Itàlia s'han començat a aplicar ja als aeroports i als ports de les Balears.
Una mesura que va entrar en vigor dissabte a l'Estat des d'ahir a les Illes i que afecta els viatgers extracomunitaris procedents d'un tercer país. Els passatgers que han passat els primers controls asseguren que ho han fet sense incidències.
Ha estat molt ràpid i sense cues. Hi havia policia fora de l'avió, però ha estat molt ràpid. M'han demanat passaport i identificació.
Ha estat un control fàcil. Passaport, identificació, cap problema.
Not a big deal.
I la festa del Muc de Sineu acaba amb un ferit. Matías Gámez, qui donava vida al dimoni rosa, va ser traslladat a l'Hospital d'Inca amb un traumatisme lumbar.
L'accident va passar després d'un dels moments àlgids de la festa, la processó de l'encontre. L'home va caure d'una alçada de 2 metres d'un establiment de la plaça d'Esfossà. Quique Ramos és el tècnic d'emergència responsable del dispositiu.
Nos ha venido un grupo de chicos a avisar de que había... de que el MUX había caído y refería a dolor costal, que no se podía mover, estaba en el suelo. A nuestra llegada lo hemos atendido, lo hemos puesto medicación, lo hemos trasladado al puesto sanitario avanzado. Tras medicarlo y atención médica, lo hemos trasladado inmovilizado al Hospital Comarcal de Inca por una caída de 1,5 metres, 2 metres.
Malgrat l'ensurt, milers de persones van gaudir de la festa, que va acabar a les 9 de la nit.
I d'aquí a uns minuts vos ampliarem tots els detalls d'aquesta notícia. També parlarem dels talls d'electricitat que s'han produït aquest estiu a zones de les Balears, com Can Pastilla, Calen Bosch i recentment a Peregrau.
Serem en directe en aquesta barriada de Palma i també parlarem amb el degà del Col·legi d'Enginyers de les Balears, Mateu Oliver.
Uns talls que es produeixen en part per la calor. Les temperatures elevades continuen també avui a les Balears. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. El termòmetre continua sent el protagonista juntament amb la sensació de basca. Aquesta matinada les mínimes han tornat a ser elevades i fins i tot han pujat entre 1 i 3 graus a diversos observatoris de l'illa de Mallorca. Destaquen registres sobretot cap al litoral que no davallen dels 29 graus al port de Sóller i que tampoc han davallat dels 28 a l'estació de Banyalbufar, al port de Palma, a Capdepera i també a Porto Colom. De la mateixa manera, continuarem amb màximes elevades, que avui es mouran en general entre els 34 i els 38, però sense visors taronges actius. Concretament, el vent continuarà bufant en general fluix de llevant i de xaloc, per tant, això frenarà l'ascens de la temperatura de cap al llevant de l'illa de Mallorca, però continuarà aportant humitat que afavorirà la sensació de basca. Pel que fa a la situació marítima, aquesta serà més tranquil·la, marcada pel marejol, i en el cas del cel s'esperen intervals de núvols mitjans i alts, que no es descarta que en el cas de la meitat nord de Mallorca puguin deixar qualque precipitació dèbil durant el matí. Aquest, però, es anirien retirant per donar pas a un capvespre que vendria marcat per un cel més estirat. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Mercadal, 25 a Pollença i Binissalem, 24 a Sant Antoni de Portmany i 26 a l'estació d'Escamarí, Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7 i 35 minuts. Encetam la informació dels esports. Avui parlen de futbol, perquè el Real Mallorca comença avui a preparar el primer partit de Lliga contra el Real Valladolid. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El conjunt de Luis García encetarà a les 9 del matí a Sant Bibiloni els entrenaments de la temporada 2026-2027. Després hem de posar punt final a la pretemporada amb 4 victòries, un empat, 15 gols a favor i només 4 en contra. El Mallorca afronta amb optimisme el seu retorn a la segona divisió. La Lliga arrencarà aquest dissabte contra el Valladolid a Sant Moix amb entrades entre els 35 i els 60 euros, un duel que el podreu seguir a la sintonia d'IV3 Ràdio. Un Real Mallorca que arriba al nou curs, de moment amb 8 fitxatges, més l'entrenador Luis García, però el mercat encara està obert. De fet, Adrián Lisso podria ser la pròxima incorporació. L'extrem del Saragossa ja ha donat el seu sí al Mallorca i les negociacions entre els dos clubs estan molt avançades. I en l'apartat de sortides, Johan Mojica podria deixar el club mallorquinista per anar al Getafe. El lateral colombià negocia ara el seu salari amb el conjunt madrileny després de rebutjar una primera proposta. I en futbol sala, l'Illes Balears pel futsal ja té a punt l'inici d'aquesta pretemporada. El conjunt mallorquí s'enfrontarà divendres a les 9 del vespre a l'Sporting de Portugal en un partit d'autèntic luxe que repetirà la darrera final de la Champions. El duel correspon al trofeu Ciutat de Manacor, Memorial Miquel Jaume, i el podreu seguir íntegrament en directe per IB3 Televisió. Escoltam el president del Palma Futsal, José Tirado.
Va ser un auténtico partidazo. Estamos hablando de la final que vivimos hace pocos meses entre el Palma y el Sporting. Una muestra de intenciones, ¿no? Si queremos competir con los mejores y estar a un nivel altísimo, pues qué mejor nivel que enfrentarse el primer partido casi al Sporting de Portugal, que como todos sabéis, de amistoso tendrá poco.
Després del trofeu Ciutat de Manacor, el Palma Futsal viatjarà a Galícia, on s'enfrontarà equips com Oparrulo i a la selecció d'Indonèsia. I el darrer cada setmana d'agost, el conjunt mallorquí jugarà a Portugal el Record International Masters Futsal, amb la participació del Benfica, el Gimbi Cartagena i, novament, l'Sporting de Portugal. Tota aquesta pretemporada la podreu seguir per IB3 Televisió.
Yo creo que es una pretemporada de lujo y yo creo que más lujo todavía que a través de nuestra televisión podamos ver todos los partidos en directo, ¿no?
Tota aquesta preparació del Palma Futsal per arribar de la millor manera al primer títol en joc, la Supercopa d'Espanya, que es disputarà el 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana. I en bàsquet, el Palmer Bàsquet ha iniciat la seva campanya de socis per al curs en 2026-2027 sota el lema Junts, sempre junts, en la que serà la segona temporada consecutiva a la primera FEP. Els preus van dels 70 euros al carnet jove, passant pels 80 euros de la renovació sènior i arribant als 120 euros de l'abonament general. Els abonats del Palmer poden renovar el seu carnet des d'avui fins dia 15 de setembre, mentre que el dilluns 17 d'agost començarà la campanya general. En natació, Estella Tonrat ja és a la final del 200 metres escana de l'Europeu de París. La nedadora mallorquina que milita el Club Natació Terrassa ha aconseguit el tercer millor temps de les semifinals amb la seva marca a la segona semifinal, la més ràpida de les dues. Tonrat parteix així amb el tercer millor registre de cara a la final d'avui, en què lluitarà per les medalles. I qui ja té una medalla d'or penjada al coll és Marta Llompart. Ho comentàvem ahir. La mallorquina es va proclamar campiona d'Europa sub-18 amb la selecció espanyola de bàsquet que es va imposar a França a la final. Llompart, que va aportar 11 punts i 4 rebots en el partit pel títol, va ser rebuda ahir a l'aeroport de Madrid després de tornar amb aquesta medalla d'or. La base del Cúdia, nova jugadora de la Universitat de Houston, completa així una temporada espectacular. L'escolta.
Es un sueño, algo que llevamos trabajando pues bastantes meses o años incluso de anteriores, y nada, pues muy contenta, súper orgullosa de este equipo, de haber formado pues una familia. Ningún equipo ha pasado de los 50 puntos, o sea, todos nos han metido menos de 50, 40, 30, incluso muchos partidos, gente, o sea, equipos se habían quedado con 20 puntos. Así que yo creo que la clave ha sido la defensa y nuestro carácter y las ganas de competir y de llevarnos la medalla.
I avui comença la regata Illes Balears Clàssic al Club de Mà de Palma, la primera cita del calendari a les Balears de les grans competicions de vela clàssica, que arrencarà en el dia d'avui i fins al dia 15 d'agost a la Badia de Palma. Anem a escoltar José Luis Arrom, director general del Club de Mà de Mallorca. 39 embarcacions s'han inscrit en aquesta regata.
Però és cert, és algo que és espectacular, veure-ho. Convidam a tothom que passi per aquí dia 15, que fem les portes obertes, que els veuran, i és qui pugui sortir a navegar, que els vagi a veure, perquè és espectacular.
Fins aquí, els esports.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 7:42. Moment per la segona entrevista a l'informatiu matí. Aquest estiu, coincidint amb l'època de més calor i, per tant, de més consum d'aires condicionats, s'han produït diversos talls puntuals en el subministrament elèctric d'alguns barris i pobles de les Balears. Hi ha hagut incidències, per exemple, a Can Pastilla i, recentment, al barri de Pere Grau de Palma, també a Cal en Bosc, a Menorca. Per conèixer què fa que l'estiu siguin més habituals, saludam a Mateu Oliver, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Balears. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Senyor Oliver, la calor té a veure amb l'increment d'aquest tipus d'incidències?
Sí, bastant.
bastant, perquè fa que els cables evacuïn molt malament la seva calor que produeixen ells per efecte Joule. Llavors, en més consum degut a la calor, més calor que el cable cada vegada li costa més evacuar la seva pròpia temperatura cap a de fora, la seva energia calòrica, llavors es genera incidències, que són talls, que en un altre way.
I els aires condicionats fan augmentar també molt el consum?
Sí. Tots els usuaris, tots els petits usuaris, tenim un limitador de potència. Això se va posar fa uns anys perquè els usuaris no consumissin més de lo que tenia previst la companyia. D'acord? Llavors, degut també a l'increment, tot això són diverses circumstàncies que han convingut en paral·lel, no? Primer teníem un limitador, no? Els grans consumidors en trifàsic no tenen aquest limitador. Després ha incrementat la població, hi ha més consums. Llavors, i a més hi ha molta calor, que fa que la gent consumeixi més, per exemple, els vespres, que se suposa que és una vall de consum, cada vegada la corba se va aplanant, fa que els cables no tinguin capacitat de recuperar-se, entre cometes, de refredar-se. Llavors generen incidències d'aquest tipus. Tant a mitja tensió, perquè estan enterrats i la terra està molt seca i evacua molt malament la temperatura, i aquella temperatura va pujant, o els que estan penjats a les façanes de barris, que també li passen el mateix problema. Hi ha una sobreexplotació i el cable no pot admetre més intensitat de la que ha definida per seguretat. Per tant, pues, salten les proteccions.
I aquests cables tenen més avaries, també, amb les elevades temperatures?
Els que estan enterrats sí que tenen més avaries, d'això ho hem vist. Els que estan a l'aire pues, tenen un avantatge, que és que evacuar la temperatura a un ambient a l'aire és més fàcil que quan estan enterrats. Quan estan enterrats, com que el seu entorn està molt sec, no hi ha humitat i no se transmet tan bé aquesta transmissió de calor és bastant ineficient. Per tant, fallen.
En cas d'una avaria provocada per la calor i l'excés de demanda, és molt complicat restablir el subministrament elèctric?
Hombre, depèn que, de lo que t'hagi petat. No, és a dir, tots els cables no són un cable suelto. Hi ha proteccions aigües amunt, aigües avall. Hem de veure qui... Si ha saltat una protecció, és fàcil de canviar, és un fusible. Si el cable ha saltat per temperatura perquè el seu aïllament s'ha foradat o s'ha fragilitzat, o el mateix cable també ha tingut un problema de continuïtat, llavors sí que és més greu, perquè han de tallar i empalmar.
I senyor Olivier, des del vostre punt de vista, pensa que la xarxa elèctrica té problemes de subministrament?
Home, la xarxa elèctrica, això ho hem de remuntar-nos amb un pot d'història. A la crisi del bloqueig, el 2008-2007, l'Estat va limitar les inversions en manteniment de les distribuïdores. Separat de red elèctrica. Red elèctrica fa el transport i la producció, o el control de producció. I les distribuïdores te fan la darrera milla, perquè mos entenguem, no? Llavors, en aquestes operadores se les va aturar el flux de despesa en manteniment per no encarir la tarifa. Però això no s'ha llevat, i de fet encara està actiu aquesta limitació, i ara estan preparant un decret perquè puguin gastar en manteniment. Llavors, estem per un costat que històricament s'han fet poc manteniments per no encarir la tarifa. Això va ser una decisió estatal. Després tens que aquest canvi climàtic cada vegada s'està accelerant i el que era una cosa que podien discutir un bar, ara ja tothom ho veu claríssim, que el canvi climàtic és aquí i se quedarà. I després t'has trobat, localment nosaltres, un increment de població. La població de les Balears crec que s'ha doblat en 20 anys. Llavors, doblat, me sap greu, he dit aquest número un poc a sac, però ha crescut bastant. Llavors, clar, tot això tensiona les xarxes elèctriques i se li veuen les costures, que és el que estan sofrint. No és una cosa, no és un sol factor, n'han coincidit tres.
Diversos factors, per tant, que provoquen aquests talls puntuals que s'estan produint ara a l'estiu en el subministrament elèctric a alguns barris, a alguns pobles de les Balears. Mateu Oliver, de cada el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Balears. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I aquests talls d'electricitat continuen a la barriada de Pere Grau de Palma. La plataforma ciutadana Flipau en Pere Grau, de fet, reclama reforços en l'estructura elèctrica. Endesa, per part seva, explica que s'han produït diverses avaries de cables subterranis. Asseguren que els talls es deuen a maniobres per aïllar la zona afectada, per reparar-la i després tornar a la normalitat.
L'empresa elèctrica diu que tenen un dispositiu preparat per actuar ràpidament a la zona per si torna a avariar algun tall. Són equips de persones preavisades per sortir amb els equips materials ja preparats al magatzem i les furgonetes. Pel que fa a l'Ajuntament del Palma, l'Àrea Municipal d'Infraestructures ha sol·licitat oficialment i per escrit a la companyia informació sobre les diverses avaries produïdes en aquesta zona de ciutat. Per la seva banda, Flipau en Pere Grau anima els veïnats i comerciants a presentar reclamacions davant les comercialitzadores elèctriques amb la data, hora i durada de cada tall. Denuncien que aquesta situació genera caos perquè interromp la vida diària de persones amb mobilitat reduïda, ja que no funcionen els ascensors ni tampoc els aires condicionats en plena onada de calor.
Precisament per saber com han viscut aquestes aturades els veïnats, connectam en directe amb el barri de Pere Grau de Palma. Allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, Xet. Som a la plaça Guillem Moragues, que perquè vos situeu està uns 5 minuts a peu del mercat de Pere Grau, i tenc al meu costat una veïnada del barri, ella és Isabel Rísquez, i forma part de l'entitat veïnal Flipau en Pere Grau, que reclama precisament que realitzin millores, com comentava, urgents en la infraestructura elèctrica per garantir un subministrament fiable, segur i adaptat a les necessitats actuals dels residents i a l'activitat econòmica de la zona. Saludam a Isabel. Bon dia, Isabel.
Bona dia.
La primera pregunta que vos volíem demanar és que denuncieu aturades d'ençà del 20 de juliol. Quina durada tenen aquestes aturades? Són intermitents, curtes, llargues? En quina freqüència se fan?
Bueno, desde el día 21 de julio se produjeron cortes intermitentes afectando a una parte del barrio que afectó, pues la duración fue larga. La semana pasada, el viernes pasado, también hubo cortes continuados que duró desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada largas. Cortes intermitentes, pero que afectó bastante a otra parte del barrio.
Porque precisamente, ¿cómo afectan estas aturadas en el día a día de esas personas que viven aquí?
Pues mira, afecta principalmente pues a los dependientes que precisan de respiradores, para los que necesitan el ascensor para subir.
Me comentabas que en plena onada de calor se fa difícil no poder utilizar aire
acondicionados, los cortes de agua, que en muchos sitios va con motor, los móviles y gente que necesita de la red eléctrica para vivir.
Aquest cap de setmana també van deixar de funcionar temporalment l'enllumenat d'alguns carrers i també la xarxa de semàfors, una situació que és delicada, però com comentaves, que va durar poc temps, Isabel.
Sí, esto fue esporádico, fue muy breve y enseguida se solucionó y no fue tan alarmante como fue días atrás.
No sé si teníeu alguna resposta per part de les companyies elèctriques que vos expliquen per què es produeixen, sabeu els motius d'aquestes aturades, d'aquests talls.
Oficialmente no hay nada dicho, pero se sobreentiende que es por una sobrecarga de la red. Entonces, lo que no es de cajón es que una sobrecarga en un barrio tan poblado, que una empresa tan potente que tenga que suceder esto.
¿Quins reforços demaneu perquè aquesta situació no se torni a repetir?
Pues se revise la red y si es necesario, pues que se amplíe. Más que nada porque es que es necesario. Somos un barrio de 32.000 habitantes y las infraestructuras que hay son insuficientes.
Animeu també en els veïnats del barri, en els comerciants, a fer reclamacions perquè quedi constància d'aquestes aturades que hi ha hagut.
Por supuesto que esto está afectado pues a nivel económico, a los que tienen comercios, a la gente que ha tenido sus alimentos, se les ha echado a perder. Entonces, como pueden ser otros problemas, animamos a que se hagan reclamaciones a la comercializadora.
Gràcies, Isabel.
Venga, muchas gracias.
Ja heu sentit, aquestes són les paraules d'Isabel Rísquez, ella és membre de la plataforma Flipau en Pere Grau, que demanen solucions a les aturades d'electricitat que pateixen aquí al barri.
Gràcies, Toni Sastre. Són ara les 7:52. I anant fins als aeroports i als ports de les Balears, els controls fronterers amb Itàlia ja s'han començat aplicant aquests dos punts, una mesura que va entrar en vigor dissabte a l'Estat i que afecta els viatgers extracomunitaris procedents d'un tercer país.
Espanya ha establit aquests controls fronterers amb Itàlia fins al setembre davant la negativa del país de retirar els seus controls a ports i aeroports als espanyols. Aquí a les Balears, la mesura es va començar a aplicar ahir. Els passatgers que han passat els controls asseguren que ho han fet sense incidències.
Ha estat molt ràpid i sense cues. Hi havia policia fora de l'avió, però ha estat molt ràpid. M'han demanat passaport i identificació.
Ha estat un control fàcil. Passaport, identificació, cap problema.
Not a big deal.
Aquests controls són la resposta del govern espanyol a les mesures aplicades per Itàlia després de la crisi migratòria de Ceuta.
I continuem parlant precisament d'aquesta situació. A Ceuta, finalment, es podrà celebrar la reunió entre el govern central i les comunitats autònomes aquest dijous per abordar la reubicació de menors migrants que continuen a la ciutat autònoma i la injecció addicional de 25 milions d'euros a Ceuta per atendre'ls de manera urgent. Serà possible perquè el Partit Popular s'ha desmarcat de Vox i ha decidit que les autonomies que governa hi assisteixin. 10 comunitats han confirmat la seva participació, entre les quals les Balears.
Això serà dijous, però avui hi ha una reunió entre el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El Popular ha demanat que s'expulsin les persones migrants que varen arribar a la ciutat entre el 30 i el 31 de juliol. També ha demanat a l'executiu central un comandament únic per coordinar la resposta a la crisi migratòria que viu la ciutat.
Tenemos competencia en materia de prevención de enfermedades contagiosas, pero Ceuta está desbordada. Ceuta tiene ahora mismo un incremento de su población equivalente al 10% de la que había y de una población que está en una absoluta precariedad. Por tanto, es necesario ese fortalecimiento.
Una demanda que ha transmès el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durant la reunió mantinguda aquest dilluns.
Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
El Ministeri de Defensa ha cancel·lat tots els permisos dels militars destinats a Ceuta a partir del pròxim dijous 13 d'agost fins a una altra ordre, excepte en casos excepcionals.
I s'investiga un possible nou assassinat masclista a Marbella, a Màlaga. La Policia Nacional ha detingut un home de 59 anys per presumptament haver matat a una dona en un episodi de violència de gènere.
Els fets han ocorregut a les 4 i quart d'aquest dilluns hora baixa. Han localitzat el cos de la víctima a l'interior d'un habitatge amb ferides d'arma blanca. De confirmar-se, serien 37 les dones assassinades per la seva parella o exparella aquest 2026. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes i no deixa rastre la factura de cridades. Això sí, s'ha de esborrar del registre de telefonades.
I han estat detinguts una filla del matrimoni trobat mort a Saragossa i la seva actual parella.
Els cossos sense vida de les víctimes, que són l'exsecretari general de la Unió d'Agricultors i Ramaders d'Aragó, Javier Sánchez, i la seva dona, Esther Latorre, van ser trobats en la nit de dissabte a l'interior d'un habitatge de la localitat saragossana de Tauste. Tots dos presentaven signes de violència.
I encara estan pendents dels incendis a la península. El foc de niebla a Huelva ha arrasat 20.000 hectàrees i ha deixat més de 700 persones desallotjades. De moment, el foc està fora de la capacitat d'extinció i avança cap a Sevilla.
Pel que fa a altres incendis actius, ha quedat estabilitzat el foc de Tírig a Castelló després de cremar 800 hectàrees. D'altra banda, una quarantena d'efectius treballen per sufocar un incendi provocat de manera intencionada a León, que posa en risc un bosc proper a la zona.
7:56 minuts. Vos explicam ara tot el que va donar de si la festa del Muc de Sineu. I destacam sobretot l'ensurt que es va patir ahir. Matías Gámez, qui donava vida al dimoni rosa, va ser traslladat a l'Hospital d'Inca amb un traumatisme lumbar. Després de la processó de l'encontre, que és un dels moments àlgids de la celebració, va caure d'una alçada de 2 metres en un establiment de la plaça d'Esfossa. Quique Ramos és el tècnic d'emergències responsable del dispositiu.
Nos ha venido un grupo de chicos a avisar de que había... de que el MUX había caído y refería a dolor costal, que no se podía mover, estaba en el suelo. A nuestra llegada lo hemos atendido, lo hemos puesto medicación, lo hemos trasladado al puesto sanitario avanzado. Tras medicarlo y atención médica, lo hemos trasladado inmovilizado al Hospital Comarcal de Inca por una caída de 1,5 metros, 2 metros.
Malgrat lamentar l'incident, el bala de Sineu, Tomeu Mulat, fa una valoració positiva de la festa.
però llevat d'això, la jornada ha anat dins la normalitat, molt bé. Penso que és una festa que ben controlada.
Ja heu sentit, el Bala va anar dins la normalitat i això vol dir que un any més milers de persones varen gaudir de la 23a edició del MUC. Una jornada que va començar ben d'hora al matí i que es va allargar, Cristina, fins les 9 de la nit.
El sus oficial es va donar poc abans del migdia al Puig de Reig, on centenars de persones varen arribar en romiatge damunt carrosses engalanades per a l'ocasió. Allà varen estirar corda i tirar ous de guatlla per triar qui seria l'afortunat o afortunada per invocar el MUC. Tot seguit varen tornar cap al poble, on la glosadora Maria Magdalena Mengual va fer un pregó repassant tota l'actualitat, que passà també per fer reivindicacions.
Defensar les persones que vivim aquí, defensar els drets humans, defensar els drets de les dones.
Però també per la crítica a la massificació turística i a l'eclipsi de demà.
Bona, perquè dimecres s'atura el món a Mallorca, sembla, residents, pareix que no tenim dret a veure-lo, i per si un cas aquí, que hi ha molta gent de Mallorca, endur-se l'eclipsi si neu.
En Abadinat varen anar cap a la plaça d'Esfossà per presenciar el conegut encontre entre el MUC i la MUCA.
He arribat dels primers i m'agradaria ser de darrers, perquè nosaltres que som d'aquí, de Sineu, és una festa molt especial per nosaltres, que esperam tot l'estiu i tot l'any.
Jo em manco de la millor i la que més espero tot l'any.
Guany ha estat bastant bé, veig que els legionaris no s'han trebat i tal, ho van fer bastant bé i ja ha anat així com toqueva.
Mos ha encantat, molt necessari tot el que s'ha dit, visca Mallorca i visca el MUC i visca Sineu.
Una festa que, com dèiem, va transcórrer amb normalitat, llevat d'aquest ensurt del MUC, i es va allargar fins a les 9 de la nit. Love is all you need. Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown.